Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el 2018 amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Bill Davis, i Pavarotti, i Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2018 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2018 amb la música de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Mind. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Aquest Nadal, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. Al Sabies que us explicarem la importància que té la capa de l'escorça terrestre. A l'entrevista avui parlem amb el biòleg i col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Fèlix Amat. Amb ell parlarem de les granotes. Ens acompanyaran, com és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un nou consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. També la Galeria dels Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura, on coneixerem la implicació de diferents personatges en la causa animalista i ecologista. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Comencem aquest repàs de notícies. Accions dels rurals rescatant fauna salvatge. Els agents rurals han rescatat durant aquest últim mes un total de 45 exemplars de fauna salvatge autòctona a les comarques gironines. A la resta de l'àmbit català, aquesta xifra s'eleva fins a un total de 243. Tots els animals rescatats han estat traslladats a diferents centres de recuperació de fauna gestionats per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Segons el protocol establert, en aquests centres han rebut tractament veterinari i un cop recuperats han estat alliberats per poder ser de nou introduïts en els seus hàbitats naturals sense problemes. Indígenes de l'Amazònia fan cas al Papa Francesc. El Papa Francesc no s'ha cansat mai de mostrar la seva preocupació per la defensa del medi ambient i el problema que suposa el canvi climàtic pel planeta. Fruit d'aquest activisme ha estat la seva encíclica ecologista Lluat Siguis, de la que us fem i oferim fragments al llarg de tots els nostres programes. En reconeixement al seu esforç, la petita comunitat indígena Boca Pariamano, situada en una regió amazònica del Perú, van presentar una sol·licitud a la delegació del Ministeri de Medi Ambient del seu país perquè volien dedicar-li al Papa un dels seus boscos. La proposta ha estat acceptada i a partir d'ara un dels boscos d'aquesta comunitat es dirà Bosc del Papa Francesc. L'acta de la decisió li serà entregada al Papa perquè pugui conèixer les accions de protecció i conservació que fan els Boca Pariamano per poder ser un reflex del que el Papa diu en la seva encíclica. I acabem a favor del llop. Els esforços que es fan per la conservació del llop ibèric són insuficients. Entitats conservacionistes i ecologistes indiquen les amenaces que redueixen la seva població i que són la caça furtiva, els enverinaments, les pressions que es fan en el seu hàbitat, els incendis forestals, els atropellaments i les construccions de grans infraestructures que fragmenten el territori dispersant-los. Assenyalen que és un greu error establir cotes de caça per controlar-ne la població, com són les que es fan en algunes zones de la península ibèrica perquè es porten a terme sense cap tipus de control i rigor científic, motivades per un desconeixement total de l'espècie. L'entitat Ecologistas en Acción ha presentat el seu programa Vivint amb Llops. El seu portaveu, Theo Oberhuber, amb qui l'ADA relaciona des de fa molts anys, manifesta que el que pretén amb aquesta iniciativa és demostrar que aconseguir l'equilibri i la convivència entre el llop i la ramaderia és possible a través d'establir una guia de pràctiques i mesures preventives entre els ramaders que practiquen una ramaderia extensiva. També recorda que els llops són reguladors naturals dels ecosistemes, ajudant a estabilitzar les poblacions d'herbívors i les epidèmies derivades d'una superpoblació. Ja és hora de desfer el mite que el llop és una problemàtica i protegir-lo de les amenaces dels humans.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. I avui, quin ocell estem escoltant, Abel?
Bé, doncs això que sembla una rialla o un renill d'un cavall, depèn de quina versió facin, això és un picot verd. És un ocell força comú, és un picot dels que tenim aquí, i aquest so, aquesta rialla, la sentirem moltes vegades procedent de dintre el bosc, o encara que hi hagi poquets arbres o així, és un ocell molt, molt extès, tampoc necessita grans masses de bosc, però sentirem d'algun lloc on hi hagi arbre que ens ve aquesta rialla. El picot verd és un picot més o menys grosset, és de color verd, com el seu nom indica, però amb una bigotera negra, que en diem, i uns ulls que sembla boig, realment. És un ocell d'aquest, com tots els picots, on sembla un ocell com que estigui una mica xavat. Té un bec potentíssim i que pot foradar la fusta fent els cops aquests típics que fan els picots i fer un forat per fer-hi el seu niu. Li agrada la fusta morta, els arbres morts, aprofita per excavar a dintre les cavitats on hi ha insectes barrinadors, sobretot coleòpters, sobretot escarabats, larves d'aquests escarabats. I té, a més, un vol molt curiós. Si veiem volar un picot verd, fa un vol ondulat que fins i tot de lluny doncs ja saps que és un picot verd. Si tornem a escoltar aquesta rialla, segur que us l'apreneu.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. El personatge d'avui és un cantautor i compositor. Podríem dir que fou el més famós i conegut d'Espanya. És el José Luis Perales. Ara té 71 anys. Nascut a la província de Conca, sense lligams en la música i estudiant enginyeria tècnica, donada la seva facilitat e inspiració, es va fer l'autor més prolífic amb centenars de cançons que també interpretaven els altres cantants, també molt coneguts. El sentirem ara amb I soñarà i Sí.
Anda preocupado por la calle, hoy llegará tarde a la oficina, contará que el tráfico es fatal y se apuntará otra mentira, colgará despacio su chaqueta. Volverá de nuevo a la rutina. Tomará en la máquina un café y consumirá un nuevo día. Y soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Pero entre tanto llega la fortuna, tiene que ir al ritmo que le tocan. Y vendrá el verano y Navidad, y las horas fijas y las otras, y su calendario manoseado cambiará por otro cualquier día, y de su cabeza brotarán esas canas blancas atrevidas. Y aún soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Y aún soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar
al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizás mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás, mujer, enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Tú serás para mí, yo.
És moment d'aturar-nos una estona aquí a la veu dels animals i la natura per conversar, com sempre, una estona amb una persona, en aquest cas amb en Fèlix Amat. Bona tarda, Fèlix.
Hola, bona tarda.
El Fèlix és biòleg i és membre col·laborador de l'àrea de recerca d'amfibis i rèptils del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Ara ens explicarà una mica més exactament en què es dedica i en què es deriva la seva tasca, però avui també el tenim especialment per parlar una mica de tot, però enfocat també en, la incidència que té el canvi climàtic amb tot el que són amfibis i rèptils. Fèlix, benvingut de nou, perquè ja ens havia visitat en un anterior programa i avui ens agradaria parlar una mica de tot això. Abans que res, i en primer lloc, defineix-nos una mica quina és la teva tasca en aquest Museu de Ciències Naturals de Granollers.
La meva tasca és multidisciplinar. Una de les coses que faig és portar el control de les col·leccions científiques. Després hi ha una àrea de recerca. Una part de la recerca és en qüestions d'ecologia i evolució i taxonomia d'espècies. I una altra part de la cerca, que està finançada per la Diputació de Barcelona i que es fa actualment al Parc Natural del Montseny, que és de seguiment de les poblacions d'amfibis en relació a indicadors. És a dir, els amfibis són sensibles als canvis ambientals. Bàsicament hi ha tres grans àmbits amb els quals són sensibles, que són la introducció d'espècies exòtiques, el canvi climàtic i el canvi amb els hàbitats, amb els usos del paisatge, del territori que es fan. Com els amfibis responen a aquests canvis climàtics es pot utilitzar per veure com la diversitat biològica en general està afectada. Per això són organismes indicadors i s'ha de fer un seguiment al llarg del temps, control, per veure com aquests canvis afecten a les espècies. Mm.
Tenim aquí la taula, no us presento mai, la Carme, bueno, la Carme Méndez i el Manel Casas.
Sí.
Hola, Joan.
Com sempre.
Hola, Fèlix.
Ara preguntareu, com sempre, cadascú la seva. Fèlix, per definir una mica, aquesta ciència que estudia els amfibis té un nom d'arpetologia, m'equivoco, molt poc.
És la ciència que estudia els amfibis i els rèptils actuals.
Actuals, eh? Val.
Que entenem actualment com a rèptils i amfibis.
Val. Parlem del canvi climàtic. És realment greu aquesta tendència de canvi climàtic en el món dels amfibis per entrar ja en aquesta matèria?
A nivell global, més del 30% de les espècies d'amfibis del món estan en perill d'extinció, en diversos graus d'amenaça. Sobretot els tròpics, que són les zones que tenen més espècies d'amfibis, i els amfibis es distribueixen sobretot per serralades muntanyoses, perquè a cada interval altitudinal va canviant el clima i va canviant la vegetació, i això afavoreix que hi puguin haver moltes espècies. Els estudis que s'han fet indiquen que les espècies d'amfibis tropicals estan adaptades a un rang climàtic molt estret i, per tant, tenen molt poca capacitat d'adaptació del canvi climàtic. Per tant, els tròpics, això produirà sobretot una extinció d'espècies que ja, de fet, ja s'està produint a gran escala.
Això, estem parlant de temperatures tropicals, a nivell, també, suposo, de bueno, dades d'humitat, no? En els llocs tropicals, en
sí, aquest sentit. Sí, canvis amb els patrons d'humitat i amb els patrons de temperatura.
Val. I en zones que no són tropicals, és a dir, el que potser ens interessa a casa nostra, que és aquí el...
Sí, aquí
el
no tenim tantes espècies. Les espècies d'amfibis que tenim aquí depenen de l'aigua per la seva reproducció. Hi ha una part de la seva vida que és majoritàriament la base d'ou i sobretot la base de larva, que ha de ser estrictament aquàtica. Aleshores, depenen de l'existència de medis d'aigua. I medis d'aigua, sobretot, lliures d'espècies introduïdes, com pot ser tortuga florida, peixos, que malauradament són una part de la problemàtica. Hi ha espècies que són capaços d'efectuar el seu procés de larva a metamorfosi molt ràpidament, i hi ha espècies que necessiten més temps, però vol dir que necessiten aigua durant més temps. Aleshores, el canvi climàtic, el que prediuen els models globals per la zona on estem, és que hi haurà un augment de les temperatures, per tant, hi haurà més sequetat. Les plantes també tendiran a transpirar més aigua. I el patró de pluges, que és molt important perquè fa que els amfibis surtin de la seva letargia hivernal i que més hi hagi aigua a les basses, serà un patró més impredictible. O sigui, tindrem la mitjana de pluja sembla que no variarà al llarg d'un, per exemple, d'un període de 10 anys, però hi haurà molta més irregularitat. Hi haurà anys molt plujosos i hi haurà anys molt secs. I, pel que sembla, les precipitacions tendiran a ser més importants a la tardor i a concentrar-se en uns pocs dies. I això afectarà a les espècies en funció dels seus requeriments ecològics i biològics.
I perquè ens entenguem, suposo que amb un amfibi el que li afecta d'això és potser reduir la capacitat de certs llacs o llocs, zones d'aigua, no?, que pugui minvar, o sigui, que siguin més secs, o no? Tenir menys aigua, em
refereixo.
A veure,
hi ha espècies que són reprodueixen molt ràpidament i poden reproduir-se, diguem, amb basses de pluja. Hi ha espècies que en 20 dies poden, des de que s'obre l'ou, fins que en 20 dies es fa la metamorfosi. Aquestes espècies, que són menys ràpides, el seu cicle reproductor depèn molt d'unes... Es pot adaptar molt a un sistema de pluges irregulars. Hi haurà anys millors o hi haurà anys pitjors, però poden tenir una capacitat d'adaptació més a aquesta irregularitat problemàtica. Altres requereixen un sistema de pluges més constant, de pluges de finals de febrer i març, i que l'aigua es mantingui molt de temps en basses de certes dimensions, i sobretot en basses lliures de peixos. Aquestes espècies són les que tindran problemes.
Fèlix, quantes espècies tenim a Catalunya?
Ah, mira, és la pregunta que li volia fer.
D'amfibis i rèptils. A Catalunya com estem de poblacions, bueno, d'amfibis i rèptils.
D'espècies.
Per tindre una mica d'idees, sí.
D'amfibis, que ens hi ha 13 i de rèptils hi ha una trentena.
No és massa, veritat.
A veure, comparat amb un país del nord d'Europa, és molt. Comparat amb un país tropical, és menys.
I a la... De quina àrea estem parlant, concretament? Per fixar una mica l'atenció en l'oïdor. Que estem parlant del Montseny, estem parlant de tot Catalunya...
Exactament, de què va la pregunta? De quina és?
Del nombre de...
No, en total és a nivell de tot Catalunya.
Tot Catalunya.
De Catalunya.
I en el Montseny crec que és una part una mica especial.
El Montseny hi ha un endemisme, és el títol del Montseny, i hi ha una fauna que és una barreja d'espècies de clima mediterrani amb espècies de clima temperat, tot i que hi ha espècies molt mediterranes que es queden només al sud de Catalunya.
Quin és el tritó, perdona, quin és el tritó del Montseny, perquè la gent sàpiga de quin animal estem parlant?
El tritó del Montseny és una espècie de tritó d'aigua corrent, de torrents, d'aigües fredes oxigenades, amb ambients forestals molt ben conservats. És l'espècie germana del tritó pirinenc, que té una distribució molt més àmplia, de la qual estimem que es va divergir fa 1,5 milió d'anys, i és una espècie que...
Es va separar.
es va separar de l'espècie ancestral. Hi ha una espècie ancestral, suposem que una part d'aquestes poblacions, d'aquestes espècies ancestrals, van quedar al Montseny, les altres es van retirar a una altra zona.
Són iguals o molt distints?
A veure, per un especialista són bastant diferents. Però... una persona que no entengui se semblaria més semblants. Però hi ha diferenciació genètica, hi ha diferenciació externa, és a dir, morfològicament ja no es poden diferenciar, i fins i tot hi ha diferències, algunes diferències osteològiques.
Jo fa molt temps que sento, fa anys que estic sento parlar del tritó, i sento parlar del tritó perquè el zoo de Barcelona ha tret molt pit amb el tritó, perquè es veu que, com si diguessin, cuiden molt, el vigilen, no sé, una sèrie de manipulacions pel seu conservacionisme. És cert?
El que hi ha és un programa de cria en captivitat. Aquest programa de cria en captivitat està al Zoològic de Barcelona, està a dos centres de recuperació de fauna, que són el de Torrefarrusa i el de Pont de Suert, i ara hi ha un zoològic, el Zoològic de Chester, que també té animals.
I que l'han exportat?
Sí, van demanar un permís per tenir un petit nucli de cria en captivitat.
I què hi faran ells?
Reproduir-lo en captivitat.
Només. La reproducció a on anirà a parar?
De moment la reproducció no ha anat a parar molt. O sigui, hi ha un petit projecte d'introducció a la natura, de tipus experimental, a veure si funciona o no, però els centres de cria en captivitat encara no estan produint prous animals com per plantejar-se un projecte de reintroducció a molt llarg termini. La situació de l'espècie és bastant dolenta.
Perdona, perquè és autòcton aquest tritó?
Sí, sí, és endèmic.
Del Montseny?
Només viu al Parc Natural del Montseny i només en una zona molt petita del Montseny.
Vol dir que si aquest tritó en aquests moments s'està fent un programa de reproducció fora del Montseny, fora de Catalunya, fora d'Espanya i Anglaterra, què es pretén amb això? Reintroduir-lo com una espècie nova en altres llocs?
No. A veure, ja el que s'agafa és mirar quin és l'hàbitat potencial de l'espècie dins del Montseny. Descartem introduir-lo a altres llocs perquè no hi ha llocs en condicions. A altres llocs està el tritó pirinenc i no seria lògic perquè competirien dues espècies. Llavors, el que s'està mirant és dins la zona del Montseny quin hàbitat potencial té aquesta
espècie. I a Torrefarrusa es poden reproduir el tipus de climatologia, d'humitat, d'aigua neta, etc.
Sí, el que es fa és posar sensors de temperatura als torrents i mirar com varia el cicle d'aigua amb el torrent. I s'intenta reproduir aquestes condicions en captivitat. Per tal que l'espècie tingui el major èxit possible reproductor.
Perquè, a més, escolta, em sembla que això se centra en una àrea molt, molt reduïda, de pocs quilòmetres.
Mira, són 4 quilòmetres lineals de torrent en total.
I l'aigua és neta, purament neta, perquè aquest animaló es desenvolupi bé?
Sí, sí.
Sí? No hi ha cases, no hi ha masies, no hi ha res?
En alguns llocs hi ha una certa influència de captacions d'aigua particulars, però una part de l'hàbitat està ben conservat. I una altra part de l'hàbitat que té problemàtiques d'accés per pistes forestals, de captació d'aigua, d'explotació forestal.
I el vostre museu, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, és una part integrant, és un soci més, o és porta, com si diguéssim, la direcció del projecte, una certa autonomia?
El que hi ha en aquests moments és un projecte LIFE, que són els projectes que dona la Unió Europea
LIFE.
Per conservar la natura. Un projecte que és aquest de 2.900.000 euros.
Déu-n'hi-do.
El soci principal és la Diputació de Barcelona. Llavors hi ha socis secundaris, són els quals hi ha la Generalitat de Catalunya, una empresa pública que es diu Forestal Catalana, la Diputació de Girona i el Zoològic de Barcelona. El Museu de Granollers és un col·laborador extern.
Molt bé.
No és un soci del projecte.
Bueno, jo m'agradaria canviar una miqueta ara d'amfibis i m'aniria cap a la granota, que crec que havíem dit que parlaríem una miqueta. Llavors, sembla
la granota
que...
és un amfibi, eh?
Sí, sí, dic per una altra, amb una altra espècie d'amfibi. És correcte o no?
Nosaltres no som tècnics, eh?
No som especialistes.
Amb ganes d'aprendre.
No. Llegíem fa poc que la granota sembla que és un bon indicador del canvi climàtic i les granotes, en veritat, jo recordo, veiem moltes de petita i ara cada cop es veuen menys. Quina és la situació de la granota? Explica'ns una miqueta la seva vida i la seva influència, no?, dins del que és el nostre clima.
A veure, quan parlem de granotes, parlem d'una espècie que és la granota verda.
I quantes tenim?
Bueno, a veure, el tema, el tema granota...
Pots saber el nombre de granotes?
No, quantes espècies i quantes.
Ah. Bueno, potser estan comptades, eh?
Home, sí. Granotes no, no sé. Sí, tots potser sí, però no ho sé.
La paraula granota fa referència a un amfibi amb la pell més o menys llisa, potes molt llargues i bastant esbelt. Això és una simplificació perquè hi ha amfibis que són tenen morfologia entre el que nosaltres considerem granota i gripau. Com que tenim poques espècies, podem classificar bastant bé. Però si tota aquesta terminologia s'hagués quedat en un país tropical, sí, doncs realment potser no parlem de granota i de gripau, sinó perquè hi ha molta, molta diversitat. Dins del que ja entenc per granotes, a Catalunya hi ha tres espècies. La granota rosa, que és de clima fred, criòfil, que arriba fins al Montseny.
No?
La granota rosa, és l'espècie típica de l'alta muntanya pirinenca. De fet,
arriba... Té la pell rosa?
Les femelles, quan són en període reproductor, tenen la pell de color vermellós, però després poden tenir un color més grisós, més bru. La reineta, que és una granota petita, molt esbelta, que és semiarborícola, i la típica granota verda, que és el que ja entenen quan la gent parla de granota, que és la típica granota de bassa.
I el gripau és el mateix?
Els gripaus són animals amb més robustos, més barrugosos.
Més grans, sí.
Però, clar, ja et dic, aquí podem diferenciar relativament bé, però altres països trobaríem doncs, una barreja. Per exemple, la granota de puntets, que són altres... Bueno, de fet, hi ha dues espècies més que estan entre granota i gripau, que, bueno, la granota de puntets i la granota pintada, que en diem. Però, bueno, estan entre granota i gripau.
La que trobem normalment, perdona, i després contestes la resta, però la que trobem normalment a l'entorn més humanitzat, més urbanitzat, quina és?
Normalment és la granota verda. És la típica granota color verd bru que està a les basses tipus mediterrànies. Llavors, aquesta espècie, a veure, hi ha hagut una disminució, sí. És una espècie que necessita prendre el sol, és bastant termòfila, és de les últimes espècies que van criar, comença a criar a finals de primavera, començant a tardor. Llavors, una de les característiques és que teníem bastantes zones obertes fa un segle a Catalunya, s'han anat tancant els conreus, han anat creixent al bosc, i una bassa on ja abans estava muntada de conreus, si ara tapa el bosc, la granota no pot prendre el sol, la granota desapareix. Després hi ha una altra cosa, i és que l'augment de població humana i l'augment del consum ha fet doncs, que els aqüífers vagin disminuint. Llavors, moltes basses són d'aqüífers, s'han secat. Basses de pluja, doncs altres també estan bastant seques. És una espècie que té la sort que pot conviure amb els peixos, que altres espècies no poden fer. Però, en general, s'observa un declivi de les poblacions d'aquesta espècie a Catalunya. N'hi ha molta menys que fa 40-50 anys.
Clar, la granota és un espai, o sigui, de viure en un espai d'aigua moll, o és a dir, bosc no pot viure. Per tant, potser altres espècies es veuen beneficiades d'un augment de bosc, però, en canvi, en aquest cas, els amfibis no, la granota no.
Sí, per exemple, la salamandra es veuria beneficiada. És una espècie molt més forestal. I la granota verda és una espècie menys exigent en quant a qualitat d'aigua. Llavors, el fet que desapareixi el lloc indica que realment hi ha bastanta contaminació, bastanta pol·lució amb medis aquàtics.
O sigui que si es toleren amb la contaminació de l'aigua i desapareix, vol dir que està fatal la situació, no?
Vol dir que en alguns llocs la causa és la salinitat. Per exemple, per posar un exemple, Delta del Llobregat, Aiguamolls del Bassin Port d'Arc, que jo està treballant aquest any, Delta de l'Ebre, hi ha moltíssimes menys granotes dels que hi havia. Què ha passat aquí? Pues, salinització... nitrificació, pesticides, plaguicides, això és una part de la història. Altra part de la història és l'aparició, per exemple, del cranc americà, que és un depredador molt fort. Entre totes aquestes condicions, tu, per exemple, vas...
Depreda la granota, el cranc?
Sí, depreda tots els amfibis. Per exemple, te'n vas a Pals, que són una d'aigua molls, i dius, aquí, això està ple de granotes, doncs se'n veuen molt poques. I això fa 40...
Per exemple, a Barcelona tenim el problema del cranc?
A Barcelona tenim... Bueno, a Barcelona ciutat tenim algunes poblacions de granotes.
Per... El voltant, dic.
No, no, pots trobar granota... mira, als jardins de la universitat, de la plaça de la Universitat Vella, de la plaça de la universitat, a l'edifici allà hi ha granotes, estan criant allà.
Allà hi ha granota.
Allà hi ha granota verda. Si es pot veure una granota verda, en alguns llocs al centre de Barcelona.
O sigui, línia 1, universitat, per veure granotes.
Exacte, granotes, entres a l'edifici antic, al jardí hi ha granotes. Allà no hi ha cranc americà, suposo que es deuen reproduir perquè no s'ha sentit cantar, la quantitat d'aigua és mínimament bona, però bueno, hi ha alguns jardins de Barcelona on encara hi ha granotes.
I a part de que la recessió d'una qualsevol espècie és un drama per la natura, pel conjunt, específicament la granota, quin és el seu paper dins de la natura? O sigui, que beneficis que aporta...
Per aquí?
En general, per l'ecosistema?
Per l'ecosistema, bueno, fa depredador d'invertebrats i és presa bàsica d'altres espècies. Doncs, per exemple... Doncs,
si desapareix, què passa?
Doncs mira, si baixa la granota verda als aiguamolls de Pals, doncs la serp d'aigua en treus molt poques. de serps d'aigua al delta de l'Ebre se'n veuen poques i són petites, com fa 50 anys.
Havíem... O sigui que es trenca la cadena a trofes.
Veus una disminució dels seus depredadors? I
augmentarien insectes, potser, o... No.
Això és més complicat, David.
Més complicat, clar.
Ara ens hem quedat en silenci.
Sí, no,
és una cosa que és evident. Tu als anys 50 anaves... Bueno, jo no soc tan bé com això, però als anys 80 anaves al delta de l'Ebre, feies uns canals i veies, pues, amb un tant de canal, veies quatre serps d'aigua. Ara no en veus cap. Aquí ha passat alguna cosa.
Aquí també hi ha un tema bàsic, que també que és un altre tema que has introduït tu, que és aquesta introducció d'espècies invasores, no? Que en altres terrenys també és molt clar, en el tema del mar, per exemple. Espècies que potser abans no passaven i ara passen pel canal de Suez i entre el Mediterrani. En aquest cas suposo que també passa el mateix. Aquest cranc que menciones, per exemple, és una espècie invasora. Bueno, altres
ara
espècies...
se l'estan menjant, Se l'estan menjant, perquè ara jo ho he sentit fa por.
S'està menjant aquí.
El cranc americà.
Ah, se l'està menjant.
Però... Sí, delta no l'estan recollint? O potser
bueno, ara vols dir que li estan donant una utilitat per...
Que l'estan menjant.
Que l'agafen, o sigui, que l'agafen com a...
No, i que
comensal de
l'ensum.
Sí. Bueno, pot ser una utilitat, no?
A la zona dels Estats Units d'on ve, se'l mengen. Se'l mengen. El que passa és que tampoc és que sigui cap cosa, Vull dir, no té molt de menjar, i més és la salsa que altra cosa. Però jo vaig veure un reportatge que a la zona de Florida els pesquen i se'ls mengen.
Val. És una solució, per exemple, per
la veritat és que és molt difícil, molt difícil. Hi ha alguns depredadors naturals, però clar, és una presa que ha de ser, el nivell d'aigua està molt baix perquè aquests depredadors puguin accedir i els hi surti a compte menjar, perquè no té molt de menjar. Si realment és un problema que no té solució, excepte que hi hagi bases on no hi pugui arribar. Al moment, les zones on hi ha un sistema de xarxa d'aquamolls, jo crec que és pràcticament impossible.
A quines espècies més afecta el cranc? Com a espècie invasora.
Jo crec que en el cas dels amfibis no sé si afecta altres espècies, però en el cas dels amfibis sí.
Clarament. Rèptils?
No tinc evidències que estigui afectant els rèptils.
Bueno, a veure, una pregunta que volia fer. Hivernen, per exemple, les granotes?
Sí, a les nostres...
O els gripaus?
A les nostres latituds hivernen, sí.
Sí, doncs pues ara te n'explicaré una. I una cosa de ben petit, que em vaig pegar un susto tremendo. Estava jo en un lloc terrós i no sé per què estava burxant aquelles coses que fan... Que era pràcticament una criatura. Vaig posar la mà i em va sortir a la mà un gripau.
Estava enterrat hivernant, suposo.
Suposo, però jo en aquells moments jo ni sabia ni siquiera un gripau, ni si hivernava ni res. Em vaig pegar un susto horrorós. Ho recordaré tota la vida.
Com es diu el croar? Sé en castellà dels...
Raucà, en català.
El
raucà.
Bueno, raucà.
Explica'ns una miqueta, perquè jo crec que és interessant aprofitar l'oportunitat que estàs aquí. Explica'ns una mica per què ho fan i quin és el missatge, perquè aquest és un altre dels indicatius que molta gent, jo tinc família que viu, per exemple, a Castelldefels i tot això, i sempre ho diuen, no? Abans ho sentíem a les granotes i ara ja no sentim cap. Però ells per què ho fan?
A veure, és un sistema de comunicació entre individus. La primera funció és la reproducció. Els mascles canten per atreure les femelles. Amb algunes espècies, la femella també fa un cant per combinar tot el sistema de còpula. També hi ha un cant que és una manera defensiu. Quan un depredador intenta agafar-lo, fa un cant i potser s'espanta i el deixa anar. Però fonamentalment, en els millors casos, és un sistema de cant. Hi ha algunes espècies que no canten o que canten molt poc perquè estan en un hàbitat que no ho permet.
I només es troben per aparellar-se o després o són més socials en aquest aspecte?
No, bàsicament...
Quins aspectes interessants podríem destacar de l'observació d'una granota o un gripau?
Els amfibis, també els urodels, els amants i tions, però també sobretot les granotes o gripaus, tenen la major diversitat de sistemes de reproducció de tots els vertebrats i possiblement del món animal. Tenim des d'una... Bueno, havia una espècie que es va extingir i que cuidava els ous a l'estómac. És a dir, fecundava els ous, la família se'n passava els ous, on l'estómac deixava de fer àcid i es convertia en una manera de bossa d'incubació dels ous. Hi ha una espècie que el mascle guarda els ous als sacs vocals. Hi ha espècies que tenen bosses marsupials una als costats, hi ha espècies que tenen bosses marsupials a l'esquena, hi ha espècies que fan nius d'escuma als arbres, i els capgrossos viuen als arbres, hi ha una espècie que els capgrossos és subterrani, hi ha una espècie que posa els ous al desert, sota la sorra del desert, i els capgrossos es mupen dins de l'ou, hi ha espècies que posen els ous dins de forats als arbres, i té una diversitat de formes de reproducció que no té cap altra...
I poden aturar... o ralentitzar la seva reproducció. Què vol dir? Quan hi ha espècies que quan no tenen les condicions adequades, doncs poden, són capaços de ralentitzar el seu procés i esperar o, no, o deixar les cries i trigar, retardar també que neixin. Hi ha algunes espècies que passa. No sé si és el cas.
A veure...
amb els mamífers passa, també.
Amb el sentit que ho estàs dient, em penso que no.
Dic que ara ja ens hi comencem a trobar bé, però... Dic ara hem de tallar.
Ens fa senyals el Jordi i ens ha deixat tallats que s'acaba.
Feu una darrera qüestió, Manel? Alguna?
No, res. Benvinguda. I
llavors donem el...
O Carme.
Si vol el Fèlix, si hi ha alguna persona s'ha interessat pel tema, on es pot adreçar, no?
Sí, el de sempre. On podria adreçar-se, doncs, això? Una persona que pugui interessar-se una mica més pel tema d'amfibis, pel tema del canvi climàtic, una mica tot el que hem estat parlant. A part del Museu de Ciències Naturals de Granollers, que s'hi pot anar, oi?
També? Sí. Poden fer visites. Bueno, hi ha la web del Museu de Ciències Naturals de Granollers, però no hi ha una web específica per amfibis, una web específica per un tema d'un projecte de SERPs. En quant a webs, per exemple, amfibis, si parles en anglès, hi ha l'Amfibia Web, que és la base de dades més important a nivell mundial de totes les espècies d'amfibis que hi ha al món, o es pot buscar a la web de la IUCN, que és sobre conservació d'amfibis. Hi ha una revista digital orientada a conservació que es diu Froglog, que està en anglès. També tot això es pot buscar per internet.
Vale. Perfecte.
Una darrera pregunta. Si hi ha una persona que es troba una granota en una situació complicada, es pot trucar o pot assessorar-se de lo que té que fer o no té que fer?
En principi, el que ha de fer és trucar als agents rurals.
Vale. D'acord.
Fèlix Amat, encantats. N'hem après molt. Gràcies. Espero que els oients també n'hagin après. Ell és biòleg, i col·laborador en aquest Museu de Ciències Naturals de Granollers en estudi d'amfibis i rèptils. Moltes gràcies per venir de nou aquí al programa.
Adéu.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Persona senzilla i compromesa socialment, el José Luis Perales sempre ha de fugir de l'autocomplaença i quan es pot es retira a la seva casa, al seu poble, a Castejón. És un cantant integral, romàntic, que canta amb poesia, canta l'amor, el que li passa a la gent, la nostàlgia i el dia a dia. Les seves cançons, amb una estructura molt acurada, són un plaer escoltar-les. Sense treure-li cap mèrit, al revés, li trobo un paral·lelisme amb l'Armando Manzanero mexicà. Escolteu-lo ara amb A ti, mujer, i la super, super coneguda Un velero llamado Libertad. Una delícia, és de veritat. Fins a la propera, si Déu vol.
No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller.
mujer. Quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, ay, na, na, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas estelas en el mar.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Les obstruccions intestinals causades per ingerir objectes que han trobat per casa el nostre gos poden posar en risc la seva salut. Què cal fer per evitar-ho?
Els gossos, i sobretot quan són cadells, tenen molta curiositat. Els hi agrada buscar dins d'armaris, de calaixos, on poden trobar multitud d'objectes que poden mastegar i que fàcilment s'acabaran empassant, ocasionant-los una obstrucció intestinal. Per això és molt important tenir els armaris i els calaixos sempre ben tancats. Les escombraries també els hi resulten molt atraients per les restes de menjar i sobretot pels ossos. Cal mantenir-les tapades i en un lloc de difícil accés per ells. Davant la sospita d'haver ingerit quelcom, cal portar-lo al veterinari.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Leonardo DiCaprio amb els animals i la natura. Actor nord-americà, protagonista entre moltes altres pel·lícules de Titanic. És membre honorífic del Fons Mundial per la Natura, des d'on lluita per la conservació del medi ambient i contra els efectes del canvi climàtic. Dóna suport a diversos projectes que defensen els drets dels animals, destacant la lluita contra el tràfic d'ivori que està provocant la desaparició d'elefants i rinocerons. L'any 2016, juntament amb Martin Scorsese, va produir el documental Before the Flood, que deixa palès les evidències que demostren la crisi mediambiental existent i mostra de forma exhaustiva com la societat pot prevenir la desaparició d'espècies en perill d'extinció, ecosistemes i comunitats d'indígenes de tot el món. Leonardo és el narrador i conductor d'aquest gran documental que el va portar durant un any a fer un viatge per tot el món, des de Groenlàndia fins a Indonèsia, i entrevistar-se amb personalitats com Barack Obama, Bill Clinton, Ban Ki-moon, el Papa Francesc, investigadores de la NASA, conservacionistes i científics. Aquest documental, Before the Flood, es pot veure per YouTube en versió original i doblat al castellà amb el títol de Antes que sea tarde. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible.
Doncs finalitzem el nostre programa, que serà el darrer d'aquest any, d'aquest 2017, que acaba en breu. Ens acomiadem, però us esperem el proper divendres, perquè també hi ha programa el proper divendres, com sempre, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.